dia més, al magazín de Constantí Ràdio, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Què tal? Bon dia. És divendres 22 de novembre. Comença un dia més. Després d'organitzar la primera tirada de la Lliga Catalana de Tir amb Arc els dies 26 i 27 d'octubre, el pavelló poliesportiu municipal de Constantí tornarà a reunir aquest cap de setmana els millors representants del Tir amb Arc de Catalunya amb la tercera tirada d'aquesta Lliga Catalana que organitza el Club de Tir amb Arc de Constantí amb el suport de la Federació Catalana de Tir amb Arc. Avui parlarem d'aquesta tercera tirada de la Lliga Catalana i també d'altres aspectes de l'actualitat del club amb el seu president, Mariano Quesada. Com cada divendres, tindrem també les recomanacions setmanals que ens porten des de la Biblioteca Municipal de Constantí. Coneixerem les novetats que arriben a les cartelleres dels cinemes catalans i repassarem l'agenda cultural del cap de setmana. Divendres 22 de novembre, moment de fer un cop d'ull a les portades i titulars de la premsa d'avui. Noelia Silvero, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Comencem amb la portada del Diari de Tarragona. El titular que llegim és El veto a los pisos turísticos crece en las comunidades. Amb portada també destacat en titular que el sector turístic celebra la seva nit de gala i que el mercat nacional es recupera i augmenta un 2%. En imatge de portada veiem avui la fotografia de família dels premiats i les autoritats ahir en aquesta 29a nit del turisme que es va celebrar a la Tarraco Arena Plaça. Seguim amb el diari Més Tarragona en la seva edició d'aquest divendres 22 de novembre. Espimsa vol provar el tancament al trànsit de l'illa Corsini un cop al mes. L'empresa municipal estudia tirar endavant de forma senzilla el projecte de tallar el trànsit l'entorn de la plaça Corsini a principis de 2020 per donar prioritat al vianant. En una portada en la qual trobem també destacat els guardonats en la 29a nit del turisme, ahir a la Tarraco Arena plaça de Tarragona, amb el representants polítics de la Diputació i del Parlament de Catalunya. La vetllada que va servir per reconèixer el sector amb els premis Jordi Cartanyà i Costa Daurada. Com sempre, fem un cop d'ull als diaris digitals. Aquesta és notícia també de portada al Tarragona 21, la 29a nit del turisme. En aquest cas, el titular és que les pernoctacions cauen un 3% a la demarcació de Tarragona per la recuperació dels mercats competidors i el Brexit. Al Tarragona Digital, el velòdrom i el camp de rugbi de l'Anella Mediterrània obriran a principis del 2020. Des de l'obertura de les instal·lacions s'han celebrat 14 competicions amb 41.150 persones. Mantenir el Palau d'Esports costarà 176.000 euros anuals. I a l'Infocamp, les pernoctacions cauen un 3% per la recuperació dels mercats competidors i el Brexit. També es fan ressò d'aquesta 29a nit del turisme que es va celebrar ahir a la Tarraco Arena Plaça a Tarragona. Agafem la premsa d'àmbit nacional. Comencem pel Punt Avui. Titular de portada, la meitat dels espanyols s'acceptarien el resultat d'un referèndum pactat. El 48,2% no s'oposarien a la independència si fos el que votessin la majoria dels catalans. Una enquesta a 3.600 persones d'arreu de l'Estat constata que reclama diàleg. I llegim també que l'independentisme torna a augmentar al Principat i ja se situa a la ratlla del 50%. A La Vanguardia, a la Moncloa, veu viable la taula de diàleg d'Esquerra Republicana. L'equip de Sánchez manté oberta la via de negociació amb Esquerra per aconseguir la investidura a mitjans de desembre. La proposta es podria concretar després de les consultes a la militància dels partits. A la portada del periòdico, alerta de l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic per la incertesa política, rebaixa el 2% les previsions de creixement del PIB per al 2019 i a l'1,6% per al 2020. També llegim que la Unió Europea dona per fet que Trump no imposarà aranzels als cotxes. Seguim amb la portada del diari Ara. Un 68% d'espanyols avalen la via del diàleg amb Catalunya. Un 51,8% dels ciutadans rebutgen una consulta catalana, però un 53,3% n'acceptarien el resultat. També llegim que els catalans posen un 2,2 de nota a Felip VI, que també suspèn a la resta de l'Estat amb un 4,58. A la portada del País, la inteligencia occidental seguía los pasos del espía ruso detectado en Cataluña. El general realizó actividades subversivas en una decena de países y se le vincula con dos intentos de asesinato. A la portada del País, Puigdemont jubila a Torra para imponer de heredera a Borràs. El expresident fugado obliga a su antiguo delfín a renunciar a volver a presidir la Generalitat. Designa a la diputada de Junts per Catalunya como candidata para seguir controlando el govern desde Waterloo y mantiene un canal de comunicación con la Moncloa. Y a la portada de La Razón, y llegim, Iglesias ofrece a Esquerra una España plurinacional si gobierna Sánchez. Garantiza a los independentistas que la coalición abrirá el diálogo con Cataluña y avala una mesa de partidos.
Anem ja amb les portades a la premsa esportiva. Avui, Mundo Deportivo. A Vidal trabaja para reforzar tres posiciones en el próximo Barça. El secretari tècnic del Barça, que ja planeja l'estructura de l'equip pel 2020, plan 2020, un lateral, un central i un 9. Es busca un indiscutible como Kimmich para la derecha, la prioridad un central, relevo de garantía para Piqué y a la davantera a por un goleador para la era post-Suárez. Al diari Esport, precisament, Luis Suárez és el protagonista d'una entrevista on, entre d'altres coses, diu: «Me siento muy feliz y valorado en el Barça. Me dolió que me culparan por perder la Copa. Se inventaron muchas cosas. Me lesioné en Anfield a falta de 10 minutos para el final». Que si ayudamos a financiar el fichaje de Neymar, a veces a Piqué hay que cogerlo con pinzas. Tiene mucha labia y queremos ganarlo todo. En el Barça el listón siempre está muy alto. I als diaris de Madrid, avui diferents protagonistes. A Marca, Karim Benzema és protagonista. Al Madrid li hauria ofert la renovació fins a l'any 2023. El Madrid le ha ofrecido 2 años más y una mejora en la ficha, pero el francés quiere estar seguro de mantener el rendimiento mostrado hasta ahora. I al diari AS, Gareth Bale és el protagonista. Gales, golf y por fin el Madrid. Bale se entrena por primera vez con sus compañeros después de 47 días. Aquestes són les portades i els titulars que ens deixa aquest divendres 22 de novembre. Fem una pausa i d'aquí uns moments parlem amb el president del Club de Tir amb Arc, Constantí Mariano Quesada.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat, música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
Yo te veo, te siento, te oigo en cada instante de mi vida, desde que te conocí.
Animals, un programa de cultura i literatura amb Àlex Caburrasi, divendres a les 5 i dissabte a les 4 de la tarda.
Qué tarde más bella, una vuelta, un giro, un tócame que no te miran.
Animals, la literatura a Constantí Ràdio.
Endinsa't en el món de la poesia.
A Constantí Ràdio, durant el cap de setmana et mantenim informat de l'actualitat local amb el resum informatiu. Un programa resum amb les notícies més destacades de la setmana d'àmbit local. Dissabte i diumenge a les 10 del matí i en redifusió a les 2 del migdia. Solidaris. Voluntari.
voluntaris, sedentària, adversari, milionària, sants del fari, llegendària, José Mari, tot el barri, necessitem...
Siguis qui siguis, participa al Gran Recapte el 22 i 23 de novembre. Inscriu-te a granrecapte.com.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Quan juga el Nàstic, te'l donem en directe. La transmissió del Nàstic. Aquest diumenge, a les 12 del matí, no et perdis el partit de segona B amb Adrià Tella i tot l'equip de Ràdio Ciutat de Tarragona. Nàstic Egea. Els partits del Nàstic tenen el patrocini de Repsol i Movistar Plus.
Constantí Ràdio, 97.9 FM, 20 anys amb tu.
Després d'organitzar la primera tirada de la Lliga Catalana de Tir amb Arc els dies 26 i 27 del passat mes d'octubre, el Pavelló Poliesportiu Municipal de Constantí tornarà a reunir aquest cap de setmana els millors representants del Tir amb Arc de Catalunya amb la tercera tirada d'aquesta Lliga Catalana que organitza el Club de Tir amb Arc de Constantí amb el suport de la Federació Catalana de Tir amb Arc. En volem parlar avui amb el president del Club de Tir amb Arc Constantí, amb el Mariano Quesada. Mariano, què tal?
Bon dia. Hola, buenos días.
Gràcies per ser aquí, Mariano. Com dèiem, abans d'aquesta tercera tirada de la Lliga Catalana, va organitzar ja la primera tirada i un any més la federació que confia en el Club de Tir amb Arc Constantí per organitzar aquests primers esdeveniments de la temporada indoor. Això diríem que no és notícia, no és una novetat, perquè ja en els últims anys us heu convertit en una referència per la Federació Catalana.
Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos, ¿no? A pesar de lo joven que tenemos la entidad, ¿no? Hemos marcado un poco unas diferencias con respecto a lo que se venían haciendo hasta la fecha. Entonces, la prueba está, pues eso, ya hay una continuidad de cara a la asignación de las tiradas de liga con respecto a Constantí. Y cada vez, pues bueno, cada vez va más, y nuestra metodología de organización pues ya se está trasladando a otros clubs, a otras entidades, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, nuestro objetivo es hacer unas competiciones para que el arquero, que al fin y al cabo es el que ha de participar, esté en las mejores condiciones. Entonces, le ofrecemos una luminosidad, le ofrecemos unas instalaciones que son las propias del municipio, que están muy bien en comparativos con otros municipios. Y el conjunto de todo, pues eso es lo que nos permite a nosotros, pues, montar las competiciones que estamos haciendo ahora. Entonces, en ese sentido, pues sí, estamos muy contentos, y el índice de participación pues también ahí es considerable.
Parlem d'aproximadament un centenar de participants, aquest cap de setmana aquí a Constantí, de més d'una vintena de clubs.
Sí, sí, la verdad es que se está manteniendo el índice de participación, a pesar de que muchos de estos arqueros, con respecto, están haciendo tiradas de liga en campo y 3D, es decir, que a pesar de tener sus propias ligas, ¿no?, aparte de la indoor, pues están confiando en Constantí, y bueno, y son arqueros que les gusta el deporte y competirán en cualquier competición que se preste, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que no... Tenemos 22 clubes de toda Cataluña y hemos consolidado el índice de participación.
Com sabem, o com ja heu explicat en altres ocasions, en aquestes tirades de la Lliga Catalana, la jornada del cap de setmana es divideix en la jornada dissabte a la tarda i també diumenge durant tot el dia o durant tot el matí?
No, solo la mañana. El sábado por la tarde la tipología de la competición son para todos esos arqueros que utilizan arcos tradicionales, es decir, sin ningún mecanismo de visores, lo que sería el símil de... El arco de los indios, ¿no? Que no tienen nada, ¿no? Y tiramos con flechas de madera, ¿no? Es una tipología de arco, y es por la tarde, el sábado de 4 a 7 aproximadamente, que duraría la competición. Y el domingo, pues ya está más pensado al tipo arco olímpico, de precisión, otra tipología, ¿no? Y el horario, pues estaríamos el domingo de 9 a 1 aproximadamente.
Uh-huh. En aquest sentit, hem de dir que, com explicaves, estem al voltant d'aquest centenar de participants, evidentment també amb una representació important dels nostres arquers i arqueres del Club de Tir amb Arc Constantí, que en la primera tirada van fer un gran paper en les diferents categories. Hem de dir que abans tu explicaves, no, que el Club de Tir amb Arc Constantí, doncs, s'ha convertit en una de les principals referències d'aquest esport, no només a Catalunya, sinó també a nivell nacional i fins i tot diríem que internacional, d'una banda, com tu explicaves, per aquesta metodologia innovadora que heu introduït, però també, evidentment, pels resultats esportius que en aquest poc temps heu obtingut, i aquí, evidentment, doncs, a tots ens venen al cap figures com les d'Elia Canales o Maria Pitar, que han estat els estàndards, no, del club al llarg d'aquest temps. Però m'interessa també parlar de la cantera, perquè comencem a fixar-nos que hi ha gent i hi ha arquers i arqueres que comencen ja a tenir una certa regularitat a l'hora de pujar als podis, i aquí anem, per exemple, a la categoria l'havia amb una constantinenca, la Ruth Escarré.
Bueno, Ruth crec és innato, és una deportista que disfruta tirando, y el hecho ya de disfrutar haciendo lo que te gusta, ya los puntos salen solos. A pesar de tener un arco de iniciación, que cada vez que va a las competiciones, ¿no?, la gente bromea y dice, pero ¿dónde vas con ese arco? ¿Dónde vas con ese arco? ¿No? Y Ruth dice, ah, pues a mí me va bien. Y entonces yo siempre le digo a Ruth lo mismo, cuando acaba la competición y queda en las primeras posiciones, con una diferencia de puntos considerable, yo le digo a Ruth, pues a esas personas que te dicen, ¿dónde vas con ese arco? Pues tú tendrías que decirle, ¿y tú dónde vas con esos puntos? En plan de sin ánimo de ofender a nadie, ¿no? En plan de cariñoso, ¿no? Sí, la verdad es que mientras que Ruth se lo siga pasando bien, seguirá estando donde está o donde ella quiera llegar, ¿no? En el momento que deje de pasárselo bien, disfrutar y entre en modo competición, modo objetivo, pues ya no será tan divertido, los puntos ya no serán lo que tienen que ser y, bueno, no, lo que queremos es que se lo pasen bien, uh-huh, sea quien sea, ¿no? Que si los puntos, si te lo pasas bien, es que salen solos.
Uh-huh. Jo parlava de la Ruth Escarré perquè és un cas que ja, doncs, porta un any amb una continuïtat pel que fa als resultats i és, doncs, diríem, la categoria a la vi. Però també, Mariano, en quins hem de fixar del Club de Tir amb Arc Constantí aquest cap de setmana? Aquí no hem de perdre de vista.
Bueno, la verdad es que tenemos en cada una de nuestras categorías tenemos gente que empieza a despuntar y empieza a destacar y como mínimo así mismo se empiezan a superar, ¿no? Es decir, tenemos un Ramón, ¿no? Nuestro arquero, chico joven de 72 años, majísimo. Que, bueno, pues está con su arquito de iniciación, es su primer año de que compite y la verdad es que lo está haciendo no bien, lo está haciendo muy bien. Los puntos, pues son los que son, pero si tenemos en cuenta su corta edad de 72 años, que va a disfrutar, que se lo pasa bien y está consiguiendo mantenerse entre las primeras plazas, pues está muy bien. Es evidente que no podemos quitar tampoco Ruth, como ya hemos mencionado. Y por otra parte tenemos a Lucía. Lucía, también con 8 o 9 añitos, su primera competición. Y la verdad es que es impresionante cómo la chica está manteniéndose también en un nivel de puntos considerable, teniendo en cuenta, pues bueno, pues lo que decimos, ¿no? No deja de ser una competición, no deja de ser sus primeras competiciones, pero como compiten disfrutando, como van para pasárselo bien, pues lo tienen muy fácil. Uh-huh. Es evidente que tenemos la presencia de María Pitar. María Pitar es un referente, así lo avala todos los éxitos de su carrera deportiva, ¿no? En el sentido de la ha conseguido la la competició, bueno, la mejor deportista era la Rubia
de
Virgili.
Ara anirem amb el repàs de, perquè també et preguntaré per la Maria, per la Elia, però ara parlaves de la jove cantera que
sí, sí, la verdad es que tenemos una cantera que empieza a subir, empieza a consolidarse, empieza a subir poquito a poco. Todos tienen un objetivo y es pasárselo bien. Y los puntos vendrán. Y punto. Y es que es así de sencillo.
Lucía Pérez, en categoria Benjamí, també un nom a tenir en compte, la Ruta Esquerre, que hem comentat en categoria Alaví, en aquest cas també noms com Àngels Marçal, per exemple, no?
Correcto. Claro, que son... es que todos están superando. Es que realmente toda la cantera que tenemos, todos, es para verlos. ¿Por qué? Porque se superan a sí mismos cada día. Entonces nosotros lo vivimos en primera persona y sabemos qué es lo que es el sacrificio que están haciendo para mantenerse en ese nivel. Cada una de estas categorías, cada uno de estos críos están están situados en las primeras posiciones. ¿Cómo acabará la liga? Pues no lo sabemos, pero que están trabajando para estar ahí arriba. Por ejemplo, Ángel Marçal, los otros días estamos entrenando y estaba tirando una diana que no le correspondía y decía, Ángel, pero esa diana tan pequeña, y dice, sí, es que nos vamos en febrero, quiero ir al campeonato del mundo de Nîmes y me estoy preparando. Bueno, pues es a tener en cuenta, ¿no?
Doncs haurem d'estar pendents de tots aquests noms i de tots els representants del club de tir amb arc constantí aquest cap de setmana. Evidentment, com deia el Mariano Quesada, el nom de la Maria Pitarc, no? Una campiona d'Espanya, campiona de Catalunya, que estarà també aquest cap de setmana competint, i que aquest any, doncs, a més, hi ha sumat el reconeixement com a millor esportista de la Universitat Rovira i Virgili, que d'alguna manera també... doncs és un fet a tenir en compte. Evidentment, t'hem de preguntar, doncs, per aquests grans noms que el club, doncs, us han situat, com dèiem, amb la principal referència d'aquesta modalitat esportiva. Diríem que té molt de mèrit també el que heu aconseguit en tan poc temps, no, Mariano? Però, evidentment, hi ha molta feina al darrere per part del club i sobretot per part d'aquestes esportistes per aconseguir aquests resultats.
Claro, es que esto que nosotros vemos, los éxitos, realmente estas chicas han hecho un trabajo extraordinario, ¿no? Es un trabajo en equipo, unas rutinas de entrenamiento, bueno, que han tenido que sacrificar muchísimas, muchísimas cosas, porque a su edad es más fácil, ¿no? Dedicarse a que sacrificarse. La verdad es que sí, que hay un gran trabajo. Y el resultado están aquí, ¿no? Por ejemplo, pues lo que hablamos de María. María ha estado y está, ¿no?, en las primeras posiciones. Y ahora María, pues se está entrenando para dar el salto al tiro en 3D y campo. Una modalidad que es bastante complicada, en el sentido, no sabes a qué distancia están, quiero decir, dependes del terreno, puedes hacer frío, lluvia, agua. Indistintamente que en el aire libre también nos encontramos esta situación, pero es diferente, es un circuito. Pues, claro, y la tenemos ahí trabajando día a día para presentarse, poder formar parte del equipo español que representará en las competiciones internacionales de campo y 3D, ¿no? Claro, es a tener en cuenta. Es decir, el tiro con arco, si tenemos las modalidades indoor, ¿no?, y sala, y luego por otro lado tenemos el campo y el 3D, pues podemos tener a nuestras mejores deportistas cubriendo todos los ámbitos dentro del tiro con arco. Elia, en lo que es la parte de sala y 3D a nivel de competiciones internacionales y nacionales, y María a más de las posibles competiciones nacionales e internacionales, tenemos el tema del campo y 3D. Pues es para seguirlo de cerca, la evolución y cómo vamos a ir hacia allí.
Parlàvem de la Maria Pitarc, que fa poc la vam tenir aquí acompanyada del Santos López, el seu entrenador, que també aquest any, doncs, ha obtingut un reconeixement per part del Consell Esportiu del Tarragonès. Tots dos, doncs, importants reconeixements els que han rebut i ens explicava que aquest gran objectiu d'aquest any no era classificar-se per competir al campionat del món de tir amb arc de camp on ella s'estava iniciant i que era una, com explicaves ara també, una disciplina totalment diferent al que és el que havia fet fins ara, no? No podem seguir de prop a la Èlia Canales perquè la tenim a Madrid. Des de fa ja uns mesos la Èlia està a la residència Blume del rendiment i no li podem seguir la pista, però ara comentàvem dades curioses perquè fins i tot allà, doncs ella competeix pel Club de Tir amb Arc Constantí, no? Ella competeix a la competició autonòmica de Madrid, però defensant l'escut del Club de Tir amb Arc Constantí i establint un nou rècord, perquè fa poc ha establert un nou rècord de
Catalunya.
Correcto,
és curioso, no? Bueno, Elia está en Madrid y está allí en la residencia Blume, se están preparando para las competiciones internacionales, los clasificatorios para las Olimpiadas de Tokio y está trabajando allí, ¿no? Pero Elia es de Constantí, quiero decir, es curioso, está participando en la Liga, bueno, igual que tenemos la Liga Autonómica Catalana, pues ella está participando en la Liga Autonómica Madrileña, pero está representando a Constantí en la Liga de Madrileña. Entonces es curioso porque me envió la hoja de puntuaciones y me dice, uy, dice, me parece que he batido el récord de Cataluña. ¿Cómo? A ver. El récord Cataluña que lo tiene ella misma con 292 puntos de 300. Entonces se dio un caso curioso porque las tiradas son homologadas, se respeta, es decir, los récords están homologadas y se consideran en el ámbito autonómico al que tú tienes la licencia, con lo cual Elia está participando en la Liga Madrileña representando a Constantí, quiere decir que podría, no quiere decir que tenga que ser, podría ser la campeona de liga de Madrid, pero representando a Constantí y encima más a más haciendo récord de Cataluña, que dice, claro, es una situación como diciendo, uy, ¿qué tenemos aquí, no?
I hem de dir, i ens consta, perquè ho hem parlat alguna vegada, que ofertes no li han faltat de clubs de Madrid.
Sí, la verdad es que Elia es un deportista de alto nivel y ha tenido muchísimas ofertas de clubs madrileños y la verdad es que ha sido claro, que nosotros hemos hablado, yo le he dicho, Elia, tú tienes que fijar tú tienes que consolidar tu vida deportiva, tú sabrás, que dicen, no. Para mí, para nosotros siempre serás del Constantí, ¿no? No, porque te hemos visto evolucionar, pero entendemos que, claro, cada uno también tiene que mirar su parte, ¿no? Es un deporte minoritario, por desgracia no tenemos ni sponsorizaciones como pueden tener los partidos de fútbol, los desplazamientos se tienen que hacer, es un mundo complicado, ¿no? Y tanto Elia como su padre, cuando estuvimos hablando del tema de eso, me dijeron, no, ¿qué quieres? Que es de Constantí, que quiere que le saques la licencia de Constantí y este año seguirá siendo Constantí. ¿El año que viene? Pues no lo sabemos, ¿no? Quiero decir, no lo sabemos y queremos que sea libre en ese sentido. No queremos, tienes que ser, no, tienes que ser tú, tienes que marcar tu línea. Sí que es verdad que a nosotros, pues, dice mucho como persona, ¿no? Ese detalle a nosotros como persona ya, bueno, es que ya lo dice todo, ¿no? Porque otros dirían, bueno, pues ahora que soy aquí, yo no quiero saber nada y gracias y aquí os quedé. Todo lo contrario. Oye, Elia, mira, que me han llamado de aquí de TV3 a ver cómo. Ah, pues sí, venga, va. Oye, Elia, que por hacer un modelo de la radio. Sí. Ahora, por ejemplo, lo de la fiesta de los 10 años de Tandoche. Oye, Elia, que mira, me han dicho, bueno, me lo voy a combinar, venga, sí. Pero, que dice muchísimo a nivel personal. Pero en todo momento, por nosotros, tiene totalmente libertad para que ella tome las decisiones que pueda tomar, ¿eh? No.
És un any que haurem d'estar molt pendents perquè la Elia doncs està en òrbita del Comitè Olímpic Espanyol, en òrbita de la Federació Espanyola, perquè doncs hi ha aquesta cita que és en els Jocs Olímpics, sí, de Tòquio 2020, que és el gran objectiu que ella s'ha marcat, i haurem d'estar molt pendents, no, de la possible classificació per a aquests Jocs Olímpics.
Correcto. Ahora, en breve, no sé si estás la semana que viene o tal, se van a California a entrenar con el equipo, la selección española, seis elegidos de la selección española se van a Estados Unidos, allá a California, a entrenar con el equipo estadounidense, ¿no? Es decir, cuidado, es una vivencia también a tener en cuenta, ¿no? Pero claro, están luchando por la clasificación para las Olimpiadas. Tienen muchas posibilidades, pero tampoco no pasaría nada si no las consiguen. El objetivo que se han marcado posiblemente son estas Olimpiadas, un equipo que se ha encontrado ahora, se están acabando de ajustar, pese a hacer poquito que se han unido, han conseguido grandes hechos, ¿no? El Mundial de Madrid, por ejemplo. Pero si no es esta vez, pues podría ser París 2024, ¿no?
Clar, és que estem parlant, Mariano, d'un esportista de 17 anys, em
17
sembla.
17 anys.
No? És que, clar.
Claro, es que por eso digo que tiene muchísima vida por delante. Entonces, bueno, no se trata de si no es este año, pues el otro. Y si no, pues bueno, vaya, ahí está, ¿no? Claro, pero ya mira, el hecho de las convivencias, de lo que hablamos, ¿no? Es un deporte que ahora nos juntamos aquí, venimos allá, pues ella me comentaba, oye, Mariano, que habíamos pensado que a lo mejor viene alguien del equipo nacional que podría venir aquí al Constantí a entrenar. Claro, imagínate la selección española, un grupo integrante del equipo nacional que vengan a nuestras instalaciones en Constantí a entrenar. Bueno, es impresionante. De la misma forma que me comentaba que tiene amistades con la china o coreana, bueno, o la asiática, ¿no? Dejémosla ahí. Que también es la número uno. Y oye, que me ha dicho que a lo mejor algún día viene a España y se va a venir a... Pues oye, pues si viene no lo vas a llevar aquí al club. Pues claro, a nosotros como entidad que cuente con nosotros, ¿no? Pues para darnos visibilidad, pues es impresionante.
Doncs aquest any haurem d'estar, com deia, molt pendents d'una banda de la Maria Pitarch i aquesta possible classificació pel campionat del món de tir amb arc de camp i també, evidentment, de l'Elia Canales i la seva classificació pels Jocs de Tòquio 2020. Mariano, hi ha un esdeveniment important a l'horitzó, que és el 21 i 22 de desembre, que aquí sí que ja parlem d'un campionat de Catalunya. Aquí sí que ja parlem de més de 200 participants.
Sí, correcto. Aquí, bueno, esperamos... La previsió està en torno a uns 200 participants de toda Catalunya. És una competició, bueno, bastante a tener en cuenta. Entre las puntuaciones de Liga, competición de Campeonato de Cataluña, saldrán lo que es los participantes por puntuaciones a más de otra tipología, otro tipo, un mínimo de puntos que se tienen que obtener para el Campeonato de España, ¿no? Hombre, nosotros la suma de participantes, ¿no? Al cabo del año. El año pasado, por ejemplo, ¿no? El año pasado la suma de todos los participantes que vinieron de fuera de lo que es de toda Cataluña, pues asciende a 1.000 personas, 1.000 participantes. Este año acabamos de empezar, ya llevamos 100, 100, 200, más esto tenemos 400, que vamos a casi igualar o superar el número de participantes. Es participantes que vienen. Y lo primero que nos dicen, ¿dónde podemos comer? Es importante a nivel de la población. O, oye, que hemos visto que hay un mausoleo, patrimonio humanitario, que nos puedes facilitar el horario. Oye, pues es bonito, no es bonito. Claro, vienen, compiten, pero hacen un poco de pueblo, ¿no? Se interesan. Oye, que hay que dejar de haber, ¿no? Es evidente que no son los 200, no se quedará ni en la tipología, pero cada vez más, ¿no?
Anirem acabant, Mariano, amb aquesta data també, com dèiem, en l'horitzó, 21 i 22 de desembre, tindrem temps de parlar-ne més endavant, abans, però, aquesta tercera tirada de la Lliga Catalana, I també quan comentàvem abans que el club de tir amb arc Constantí s'ha consolidat com una referència d'aquest esport, no només és pels resultats esportius i per aquesta metodologia innovadora, sinó també per la vessant social del club, i aquí hem de parlar de projectes com el Fletxes Solidàries, no?, que ha tingut un gran impacte, aquest projecte, aquesta iniciativa, no?, que vau presentar ara fa un any i que fomenta la pràctica de tir amb arc com a teràpia després d'un càncer de mama, no? I això... que ha tingut una excel·lent acollida, sí, diria, sí, a tots els nivells.
La verdad es que el proyecto Fechas Solidarias, a nosotros nos gustaría que no hubiera existido nunca. Eso quiere decir que no existieron nunca, no por el hecho de que no vaya bien para la tipología de enfermedad que hablamos, sino para que no existiera esa enfermedad, ¿no? Bueno, existe, tenemos personas de... Que practican el deporte, cada vez empezamos a tener cada vez más gente de Constantí, gente que no sabían que existía ni nada, pues cada vez tenemos más gente de Constantí. Sí que es verdad que las participantes del proyecto Flecha Solidaria, pues hoy tenemos 5, mañana tenemos 50 y el día siguiente tenemos 2. Es decir, tienen muchas subidas, muchas bajadas porque combinan sus terapias, sus ejercicios, su vida familiar, el alta, ya tienen el alta, y la verdad que, bueno, nosotros es un terreno que está abierto, basta con que vengan, practican, les enseñamos y tal. La repercusión, pues bueno, pues lo que decimos, la repercusión mediática y la evolución, pues funciona hasta el punto de que hace unos meses el día de llamaron del Barça para hacer la representante de la maratón, en fin. Y llevamos una camiseta de las Flechas Solidarias. Y por cierto, que tenemos que ir a recoger al Barça, firmada por todos los jugadores del Barça, conforme apoyando nuestro proyecto. Claro, la repercusión, una camiseta, un club pequeñito en Constantí, pum, que llegue a nivel del Barça, una institución que sepan que es Flechas Solidarias, que apoyen el proyecto Flechas Solidarias, pues claro, nosotros a nivel institucional, pues se agradece, ¿no?, que te haya una repercusión, ¿no? Uh-huh.
Molt bé, doncs el Club de Tir amb Arc Constantí, que aquest cap de setmana organitza aquesta tercera tirada de la Lliga Catalana de Tir amb Arc, al Pavelló Poliesportiu Municipal, amb els millors representants del tir amb arc de Catalunya, amb aquests prop de 100 participants de més de 22 clubs. Avui n'hem parlat amb el president del Club de Tir amb Arc Constantí, Mariano Quesada. Mariano, gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé el cap de setmana, i seguirem pendents de tots els resultats que es vagin produint i també, evidentment, d'aquesta competició, aquest campionat de Catalunya del mes de desembre. Va, gràcies, Mariano.
Gràcies a vosaltres per estos minuts i poder explicar el nostre projecte.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat... Música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
Bon dia a tothom i benvinguts a l'espai setmanal de la biblioteca. Ahir, 21 de novembre, va ser el Dia Mundial de la Filosofia, una celebració que es repeteix cada any des del 2002 al tercer dijous del mes de novembre. El terme filosofia prové de la paraula grega filosofia, que significa amor a la saviesa, i és un dels camps més importants del pensament humà, ja que aspira a arribar al sentit mateix de la vida. La filosofia ens ensenya a reflexionar, a qüestionar contínuament veritats establertes, a verificar hipòtesis i a trobar conclusions. I el seu origen rau en la tendència natural dels éssers humans per sentir-se sorpresos per ells mateixos i pel món que els envolta. A la biblioteca trobareu infinitat de manualitats sobre història de la filosofia o sobre les obres i la trajectòria dels grans filòsofs de la història. També moltes de les obres més representatives del seu pensament. Però jo avui us volia plantejar un acostament no tan teòric o acadèmic a la filosofia, sinó un apropament més proper i més lúdic. Comencem amb llibres de no ficció, que potser són així els que poden ser com més feixucs, però veureu que potser no tant. Comencem amb Solo sé que no sé nada, breve historia del pensamiento en 30 frases célebres, de Manel Güell Barceló i Josep Muñoz Redon. A través de frases de grans filòsofs que tots hem sentit un cop o altre, com El fin justifica los medios, Pienso luego existo, El corazón tiene razones que la razón desconoce o Cualquier día puede no salir el sol, els autors ens fan un breu recorregut per la història de la filosofia i alguns dels seus grans temes. Una altra opció podria ser Platón y un ornitorrinco entran en un bar. La filosofia explicada con humor, de Thomas Hathcart i Daniel Klein. Un llibre que ens planteja un curs intensiu sobre els principals conceptes filosòfics a través de l'humor. De fet, des de l'antiga Grècia fins als corrents de pensament més moderns, no hi ha res que els autors no siguin capaços d'explicar amb un acudit. O si sou amants dels Simpson, potser li podeu fer una ullada encuriosida a Los Simpson i la filosofia, com entender el mundo gràcies a Homer i companyia. Tot i que ja us aviso que aquest, tot i que pel títol pugui no semblar-ho, potser és el més feixuc dels tres que us plantejo. I és que no es tracta d'un llibre que cerqui què hi ha de filosofia als Simpson, sinó que els personatges i temes de la sèrie són l'excusa per a que 18 filòsofs presentin relacions, influències i rarafons filosòfics o ètics que poden estar latents amb alguns dels episodis de la sèrie. Si entrem al camp de la ficció, tant de pel·lícules com de novel·les, us he de dir que m'ha estat una mica complicada fer la tria. I per què? No perquè no en trobés, sinó crec que justament pel contrari, perquè qualsevol novel·la o qualsevol pel·lícula poden ser una bona font de reflexió i com a tal podríem relacionar-les amb la filosofia, perquè totes, en una mesura o altra i amb més o menys encert, ens poden fer plantejar qüestions vitals. Alguns exemples de novel·les que podeu trobar a la biblioteca, i us en porto una gran quantitat i la llista podria ser molt més llarga, però per plantejar alguns, us presento per exemple Guerra i Pau de León Tolstoi, un dels clàssics indiscutibles de la literatura universal, que ens ofereix un fresc èpic i històric de l'aristocràcia russa en els temps de les guerres napoleòniques a través d'uns personatges profundament humans. I una novel·la, segons va dir el seu autor, que va escriure sota la influència d'Arthur Schopenhauer. Més novel·les per reflexionar o reculls de contes, com el cas del següent exemple. Ficciones, de Jorge Luis Borges. De fet, Borges és un autor que ha farcit molts dels seus escrits amb un pensament altament filosòfic i potser aquest compendi de narracions és el que més es veu influenciat per la investigació metafísica i les seves conseqüències en la ment humana. O El cor de les tenebres, de Joseph Conrad, on a través de la descripció del viatge del capità Marlowe pel riu Congo en cerca del misteriós Kars, l'autor ens ofereix un dels testimonis més brutals del sistema colonial que regia una gran part del planeta i que ha esdevingut un dels anàlisis més refinats de la naturalesa humana, de les seves transformacions davant una situació crítica i del qüestionament dels propis valors. Un altre autor que va impregnar totes les seves obres d'una profunda reflexió sobre la condició humana va ser l'Albert Camus, i potser L'estrany és el millor exemple d'aquest fet en les seves novel·les. Amb un personatge protagonista sense il·lusions, incapaç de demostrar sentiment ni emoció alguna. podríem continuar amb la insostenible lleugeresa del ser del Milan Kundera, ambientada a la Praga del 1968, tracta d'un home i els seus dubtes existencials entorn de la vida en parella. Una història d'amor, de gelosia, de sexe, de traïcions i també de les debilitats i paradoxes de la vida quotidiana de dues parelles, els destins de les quals s'entrellacen. O El llop està pari del Hermann Hesse, la novel·la més famosa de l'autor que combina l'estil autobiogràfic amb la fantasia. És un reflex d'una profunda crisi existencial que va patir Hesse a la dècada de 1920 i també un viatge al·lucinant a les pors de l'home contemporani amb una profunda anàlisi sobre la condició humana i els aspectes bestials que moltes vegades amaga. Una altra novel·la que ens fa reflexionar i que ens planteja temes filosòfics, L'hombre duplicado de José Saramago, una novel·la d'intriga que ens submergeix en les qüestions assistencials de la vida a través de Tertuliano Máximo Afonso, un home de 38 anys que descobreix que a la seva mateixa ciutat viu un individu que és la seva còpia exacta i amb el que no l'uneix cap vincle de sang. A partir d'aquest argument, Saramago ens planteja qüestions com saber qui som, amb què consisteix la identitat o què ens defineix com a persones individuals i úniques. Com veieu, grans obres i grans autors que ens conviden a reflexionar i la novel·la que no podia faltar si parlem de novel·les i de filosofia i que potser ens fa un plantejament més directament relacionat amb la filosofia pròpiament dita és El món de Sofia del Justin Gardner, que ens planteja un resum molt amè i fàcil de llegir sobre la història de la filosofia i els seus grans temes a través de la Sofia Mutzen, una nena de 15 anys que rep cartes d'un misteriós professor de filosofia, una novel·la que recomano molt, molt especialment i que s'ha convertit en un clàssic per a tots els públics. I si passem a la ficció cinematogràfica, doncs ens trobem amb la mateixa qüestió, passa el mateix, hi ha infinitat de pel·lícules que sense adonar-nos ens poden acostar al món de la filosofia. Alguns exemples que he triat, per triar-ne alguns, són El show de Truman, per reflexionar sobre qui som, com actuem de cara als altres i sobre el nivell de control que tenim de la nostra vida i el que podrien arribar a tenir els altres sobre la nostra pròpia vida. Matrix, una pel·lícula que fa referència al mite de la caverna de Plató, plantejant el seu argument una realitat falsa programada per màquines. O Origen, de Christopher Nolan, que planteja un món en el que hi ha professionals capaços d'entrar i manipular els somnis d'altres persones i ens fa reflexionar sobre realitat i ficció o sobre la llibertat d'elecció de les persones. O amb un argument relacionat també amb el món dels somnis i amb la dicotomia entre realitat i ficció trobaríem també Abre los ojos d'Alejandro Amenábar. Més exemples de pel·lícules per reflexionar podrien ser La naranja mecànica de Stanley Kubrick, per reflexionar sobre la violència i la crueltat, entre altres temes, El séptimo sello d'Ingmar Bergman sobre la vida i la mort, La rosa púrpura del Cairo, de Woody Allen, novament sobre la distinció entre realitat i ficció i la llibertat de l'acció de l'ésser humà. 2001, una odissea de l'espacio, també de Stanley Kubrick, sobre l'evolució, la intel·ligència, el desenvolupament de la tecnologia, etc. L'efecto mariposa, d'Eric Bress i Mikey Gruber, sobre el pas del temps i el destí. O Intel·ligència artificial, de Steven Spielberg, i la peli catalana Eva, de Quique Maillo, totes dues sobre la condició de l'ésser humà i l'evolució de la tecnologia. O per acabar ja, Mar adentro, també d'Alejandro Amenábar, sobre el dret a la vida i l'eutanàsia. I segur que amb aquests exemples que us he donat, tant de novel·les com de pel·lícules, se us poden acudir moltíssimes més, perquè qualsevol gran pel·lícula o qualsevol gran novel·la segur que ens ofereix una molt bona excusa per reflexionar. Tampoc volia tancar l'apartat de cinema sense fer referència a altres pel·lícules més relacionades directament amb el món de la filosofia i que, curiosament, es tracta de tres biopics sobre dones filòsofes. Tenim el Maria Querida de José Luis García Sánchez sobre la filòsofa i assagista espanyola Maria Zambrano, o Hannah Arendt, de Margarit von Trotta, sobre la pensadora i politòloga alemanya d'origen jueu, la trajectòria personal i professional de la qual va quedar marcada per l'Holocaust, i que va escriure sobre política, totalitarisme i modernitat. I per acabar, un director de cinema que, com veieu, es repeteix bastant, l'Àgora d'Alejandro Amenábar, sobre Hipàtia d'Alexandria, la matemàtica, filòsofa i astrònoma grega. Pel que fa a les properes activitats de la biblioteca, la setmana vinent comptem amb activitats del nostre calendari habitual, com són la sessió de l'èxit dels dilluns o visites escolars de les escoles Mossèn Ramon Berguedà i Sencelles i també de la Llar d'Infants Gugu. Però us avanço ja una de les activitats previstes per a la primera setmana de desembre, que és el dimecres 4 de desembre a les 5:45 de la tarda. Gaudirem d'una sessió de bibliocontes amb l'Emi Guasch amb el títol Contes per escoltar. Parlem de les pors, perquè qui no té por d'alguna cosa? Por a les aranyes, a la foscor, als monstres. La por és una emoció com qualsevol altra i l'Emi ens proposa explicar-nos alguns contes i parlar sobre ella. I això és tot per avui des de la biblioteca. Bon cap de setmana a tothom i ens trobem a la biblioteca.
Continguts en xarxa.
La cartellera renova aquesta setmana amb Història d'un matrimonio, una pel·lícula sobre el trencament d'una parella protagonitzada per Scarlett Johansson. Del premiat director Benito Zambrano ens arriba Intemperie, un western hispà. I també s'estrena la segona part de Frozen, molt esperada. L'Elsa, l'Anna i els seus amics viatjaran a l'origen dels poders màgics de la princesa de gel.
What I love about Nicole, she is a mother who plays, really plays.
What I love about Charlie, he loves being a dad, he loves all the things you're supposed to hate, like waking up at night.
A Història d'un matrimonio coneixem la Nicole, interpretada per Scarlett Johansson, una actriu que va deixar una carrera prometedora al cinema comercial per treballar a la companyia teatral del seu marit Charlie, un director reconegut del qual ara s'està divorciant. Tot i que entre ells encara hi ha molta química i tenen un fill en comú, la història d'amor es trencarà amb mil bocins i hauran de recórrer a advocats i tribunals per acabar una vida de parella plena de ferides obertes.
We'll be somewhere between reasonable and crazy.
El niño no está en la casa. Ha desaparecido.
¿Cuándo voy a volver a buscarte?
Ya le advertí que no era de fiar.
El guanyador d'un Goya, Benito Zambrano, presenta Intemperie. Amb estil de western, narra la fugida d'un noi d'un poble dominat per un cacic. El jove haurà de travessar una plana gran i desèrtica per allunyar-se de l'infern de què fuig. Per evitar els perseguidors a sou del cacic, tindrà l'ajuda d'un pastor, interpretat per l'actor Luis Tosar. La relació que establiran els canviarà a tots dos irremeiablement.
Mucho fuego en el corazón, llena de humo la cabeza. Tú tienes toda la vida por delante, niño. No la malgastes odiant.
Elsa, el passat no és el que sembla. Has de buscar la veritat.
L'Elsa, l'Anna, en Kristoff, l'Olaf i l'Sven tornen a la pantalla gran amb Frozen 2. Els amics intentaran esbrinar per què l'Elsa va néixer amb poders màgics. Pel camí, descobriran que la resposta a aquesta pregunta posarà en perill el seu regne i la princesa de gel desitjarà tenir-ne prou amb els seus poders per salvar el món.
Ara hem de confiar que siguin suficients.
No deixaré que li passi res.
I un dia més acabem amb l'agenda, coneixem les propostes culturals que s'han programat per aquest divendres i també pel cap de setmana. Comencem aquí a Constantí perquè avui divendres 22 de novembre és Santa Cecília i per tant doncs, tenim activitats a Constantí en aquest dia de la patrona dels músics. Tenim jornada de portes obertes a l'Escola de Música Rafael Gibert Recasens, unes jornades de portes obertes que començaran a partir d'un quart de set de la tarda amb mostra musical a càrrec de la banda de l'Escola de Música, una activitat que és oberta a tothom i, com dèiem, s'emmarca en la programació dels actes per celebrar Santa Cecília, la patrona dels músics. A Constantí, que aquest diumenge se celebra la 19a Festa de l'Oli Nou a la cooperativa Sant Isidre de Constantí, serà a partir de dos quarts de 10 del matí. Hi haurà esmorzar popular, música tradicional i el tas de l'oli de la nova collita. Per tant, doncs, al pati de la cooperativa aquest diumenge a partir de dos quarts de 10 del matí, 19a Festa de l'Oli Nou de Constantí, organitza la cooperativa agrícola Sant Isidre. Seguim amb més activitats. Avui a la llibreria Atzara de Tarragona, dos quarts de sis, hi ha màgia per a infants, un mini espectacle de màgia per als petits amb el ja conegut Mag Gerard. A la sala Trono Armanyà, avui a dos quarts de nou del vespre, tenim quatre monòlegs entremesclats que reverberen com un ressò de cadascun, esperant desesperadament una resposta. El títol és Ànsia i ho trobem avui a la sala Trono Armanyà a dos quarts de nou del vespre. I a les 9 del vespre al Palau Firal i de Congressos de Tarragona tenim Ballet, el Trencanous, de la mà del prestigiós Ballet de Moscou. Torna el clàssic nadalenc al Palau Firal i de Congressos de Tarragona. Seguim a Reus, on aquesta tarda a les 7 al Centre de Lectura hi ha conferència als objectius de desenvolupament sostenible des del territori. Anirà a càrrec de Carme Gual, que és directora de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. A Cambrils, a les 7, avui a la Biblioteca Salceda i Castells, tenim tertúlia per parlar de Testament a Praga, de Tomàs i Teresa Pàmies. Anirà a càrrec de Montse Barderi. És una sessió en obert del Club de Lectura Adult. Anem ara a Torredembarra, la Biblioteca Mestra Maria Antònia, i a Conta Contes a les 6, amb contes d'un món divers, contes d'Europa i Àfrica, on ens descobriran històries d'Europa i Àfrica amb l'objectiu de posar en valor la diversitat cultural que ens obre nou horitzons i ens enriqueix. I al Pati del Castell, a les 8 del vespre, s'entreguen els Premis de Cultura Vila de Torredembarra, lliurament d'aquests premis de poesia Pere Badia, Isabel de Villena, Beca de Recerca Històrica de Torredembarra Manuel Crauet, Teatre Bambolina, Contes infantils i il·lustrats llegits per créixer. Aquests premis doncs, que s'entreguen avui a la gala dels Premis de Cultura Vila de Torredembarra a partir de les 8 del vespre al Pati del Castell. I a Valls, a dos quarts de set, al Cafè del Teatre Principal s'inaugura Festival One. Ferrés, Brothers i companyia d'Igualada inaugura el festival amb el silenci d'Amelin. D'altra banda, a les 10 de la nit al Teatre Principal es presentarà Vida de la companyia Javier Aranda, que venen de Saragossa. Pel que fa als plans per aquest cap de setmana, per demà dissabte a les 7 a l'Espai Turisme Tarragona s'ha programat la conferència Convé de Bruguera, una conferència impartida per Juan Manuel Muñoz fins la programació de la Setmana del Còmic. I a dos quarts de nou del vespre al Teatre El Magatzem tenim la nova producció teatral del mentalista David Baró. Es diu Nostàlgia, un espectacle inclòs dins el 13è Festival Internacional Teatre Màgic. A Reus, demà dissabte, a dos quarts de vuit, al Teatre Bartrina, concert de Santa Cecília, concert per celebrar el Dia dels Músics. La banda sinfònica de Reus s'estrena temporada sota el títol Música en Colors, acompanyada del quartet Keviar Ensemble. de setmana solidari, també el que trobem a l'Espluga de Francolí, un cap de setmana dedicat a la Riu Muntada, un cap de setmana ple d'activitats, diverses activitats solidàries a fi de recaptar fons per als damnificats al poble pels aiguats del 22 d'octubre passat, ara fa un mes. Una performance amb paraigües blaus diumenge al migdia a l'anomenada Zona Zero està pensat com l'acte central de tres dies en què no faltaran tot tipus d'esdeveniments lúdics, però també divulgatius. Una jornada on tampoc hi faltarà la gastronomia, de fira o tas de vins, i el component musical serà vertebrador, amb recitals per tots els públics al llarg dels tres dies, entre els quals destaca el dissabte 23 de novembre a les 7 de la tarda al Teatre del Casal, el Vespre Musical, amb roba estesa, Joana Serrat, el constantinenc Joan Reig, Fito Luri, Kiko El Celio o també el constantinenc Domingo García. I la proposta musical que us volem fer aquest cap de setmana per acomiadar-nos del nostre magazín la trobem avui divendres a 11:15 de la nit a la Sala Cero de Tarragona, concert del cantautor Pau Vallvé, que ens presenta el seu darrer disc avui a la Sala Cero de Tarragona i que podem escoltar, entre altres, aquesta cançó amb la qual ens acomiadem avui, Un sol radiant.
Ja no fa por. I ara et ve el cap un consell de veritat que ni vas sospitar.
Amb l'agenda cultural hem arribat al final del nostre programa d'avui. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que a la una arriba l'informatiu amb tota la informació local i comarcal. Nosaltres tornem dilluns, serà com sempre a partir de les 12 del migdia. Fins llavors, gràcies per la vostra atenció i que passeu una molt bon cap de setmana.
Vols cridar?